Indicadors de país.
Recordeu, un cop al mes us fem la fotografia mensual actualitzant-vos les dades que us situen en quin és el panorama socioeconòmic del nostre país en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta és la panoràmica d'aquest mes de febrer.
La panoràmica. Panoràmica.
IPC.
Al gener els preus van baixar un 1,1% en relació amb el desembre, sobretot per l'efecte de les rebaixes. La taxa d'inflació interanual se situa en el 0,3%.
Producte interior brut.
L'economia catalana va créixer un 0,4% en l'últim trimestre de l'any. Tot i això, el PIB ha caigut un 0,6% en els últims 12 mesos.
Ocupació.
El 2013 es va tancar a Catalunya amb una taxa d'atur del 22,2%, 2 punts percentuals menys que fa un any i 4 punts percentuals menys que la mitjana de l'estat espanyol. En total, hi ha poc més de 820.000 catalans que voldrien treballar i no ho fan.
Atur registrat.
Al gener, el nombre d'aturats registrats a les oficines públiques d'ocupació ha augmentat de pràcticament 9.000 persones.
Taxa d'abandonament prematur de l'escola.
A Catalunya és del 24%, un punt percentual menys que el conjunt de l'Estat, però molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que és del 12,7%.
Joves amb estudis secundaris.
El 65% dels joves d'entre 20 i 24 anys tenen com a mínim estudis de secundària. A la Unió Europea, aquest percentatge és superior al 80%.
El Zoom.
Atur de llarga durada.
L'atur de llarga durada afecta el 13% de la població en edat de treballar i gairebé el 60% de les persones aturades fa més d'un any que busquen feina.
I aquí ens aturem, a l'atur de llarga durada, perquè ens amoïna, perquè està en aquesta taxa del 13% sobre el total de la població activa, i això en realitat vol dir que un 60% dels aturats actuals fa més d'un any que busquen feina. Li hem demanat a Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç. Bon dia.
Bon dia.
Que ens expliqui. Primer, situï'ns el concepte. Quan parlem d'atur de llarga durada, de què estem parlant?
Estem parlant de persones que porten més d'un any a l'atur. Per tant, que estan buscant feina activament i no la troben. I porten més d'un any en situació d'atur.
Aleshores, aquestes persones, quina mena de suport, diguem, de recursos reben per part de les administracions?
Hi ha diferents tipus d'ajuts en aquest moment. Hi ha una casuística important. Però, bàsicament, jo crec que hi ha dos conceptes. Un, aquelles prestacions de caràcter contributiu que tots tenim dret pel fet que hem contribuït en cotitzacions socials destinades justament amb el risc d'atur, la contributiva, el que s'entén com el paro,
sí,
no? La situació d'atur. Això té uns paràmetres de concessió que estan en funció del temps que has cotitzat, per exemple, i té unes quantitats que estan en funció de la quantia que tu has cotitzat, però per la part mínima i per la part màxima estan topades. Per tant, d'una banda, el que tu tens és que el mínim està al voltant d'uns 500 euros i el màxim, per molt que tu hagis cotitzat, està sobre els 1.000 euros. Llavors, varia en funció si tens fills, si tens responsabilitats familiars i una sèrie de condicions. Però, en essència, estaria entre els 500, 600 i entre els 1.000, 1.300 euros de màxim.
D'aquest 13% de població activa que està en atur de llarga durada, és a dir, que fa com a mínim un any que està sense feina i la busca, i quin percentatge tenim de gent que ja ha superat l'any i que s'està apropant a dos o més anys de no tenir feina?
Més de la meitat.
Més de la meitat d'aquest 13%.
Sí, del conjunt d'aturats, bàsicament, vull dir, teníem uns 820.000 aturats en aquest moment a Catalunya. D'aquests 820.000, aproximadament mig milió són aturats de llarga durada que porten més d'un any. I d'aquests, a l'entorn de 300.000, porten més de dos anys. Per tant, són el 60% del 60%. El 60% dels aturats porta més d'un any i d'aquest 60%, un 60% porta dos anys i més a l'atur.
Aquesta és una situació crítica i quin perfil té aquest aturat de llarga durada? Com
hi ha
és?
Uns factors de risc que són bastant coneguts, com, i això era abans de la crisi, vull dir que, per exemple, el primer factor de risc és que la gent més gran té una probabilitat més elevada d'estar a l'atur durant més d'un any, més de 55 anys. Segon, el nivell d'estudis. Contra menys estudis, més probabilitat d'estar a l'atur més temps. Abans de la crisi, un element també distintiu era el gènere. Les dones tenien més probabilitats d'estar aturades més d'un any que els homes. I, en canvi, la població estrangera tenia menys probabilitat d'estar aturada de llarga durada que la població nacional.
Parlaves dels estudis.
Això abans de la crisi.
Sí, això abans. I ara?
Ha canviat molt. Ha canviat, curiosament, perquè hi ha hagut una convergència. Ara, en aquest moment, l'atur de llarga durada afecta d'una forma bastant similar al conjunt dels col·lectius. Per exemple, la meitat dels joves, en aquest moment, pràcticament la meitat dels joves de 16 a 24 anys, que estan aturats, han estat aturats més d'un any. Cosa que abans de la crisi no arribava a un 15 o un 20%. Entre el col·lectiu dels joves. Això és un element diferencial molt important, no? Per exemple, un element que no ha canviat tant, però que hi ha hagut una certa convergència, és la referència al nivell formatiu. Aquí, encara en aquest moment, o sigui, després de la crisi, els aturats amb menys formació són el col·lectiu que més està representat entre els aturats de llarga durada, són més d'un 70%. Per tant, de la gent amb formació de menys de l'ESO, formació primària, o sense formació primària, un 70% i escaig d'aquests aturats són de llarga durada, però els que tenen formació superior...
Superior, universitària, eh?
Universitari, per exemple...
Que no estem parlant de l'FP o de la formació professional,
no,
que ara en parlarem.
No estem parlant de l'FP, que abans de la crisi no arribaven al 20% dins del seu col·lectiu d'aturats, aquells que eren de llarga durada, en aquest moment també arriben pràcticament al 50%. O sigui, dins dels aturats, aquells amb formació superior són de llarga durada aproximadament la meitat. Per tant, hi ha tot un canvi estructural important.
I, en canvi, la gent que té oficis o que té una formació de nivell mig, diguem, que han estudiat FP i que tenen un ofici, aquest en quin percentatge estan?
No, també realment, sí. O sigui que, diguem-ne que, a veure, el que sí que és clar és que contra menys formació, més percentatge de persones aturades són de llarga durada. Però també afecta els universitaris i a les persones que tenen formació de grau mitjà.
Per tant, ens podem trobar amb que, amb aquest panorama que ens està dibuixant Joan Ramon Rovira, tinguem una generació doncs, que quedi descavalcada o no? Perquè hi ha persones que diuen que això és un mite, això de que hi haurà una generació perduda. Hi ha d'altres que diuen, a veure, si passen molts més anys en què aquestes persones estan a l'atur, més de 2 anys... pot ser que quan sorgeixin feines ja no els agafin amb ells perquè hauran estat massa temps fora del mercat, no?
És un risc que s'ha d'afrontar. Vull dir, el que és cert és que una persona que porta més de 2 anys a l'atur està perdent capacitats i habilitats i, per tant, té dificultats d'aptitud i també de vegades d'actitud, perquè un atur de llarga durada afecta molts components de la persona i del conjunt de la societat. Per tant, té un efecte que, en principi, pot tenir continuïtat a llarg termini. I, per tant, és un risc a tenir en compte, absolutament.
S'estan fent polítiques actives per redreçar aquesta situació o no?
S'estan fent.
Sí?
S'estan fent de diferents tipus. Hi ha ajuts, hi ha polítiques actives que no són només en tema de formació, són en temes de tutoria, són en temes de... En fi, hi ha tota una panòplia d'elements. Aquí és molt actiu el Servei d'Ocupació de Catalunya, que té un pla justament per afrontar aquesta jornada d'adorada, que ho fan en col·laboració amb els ajuntaments, i per tant, de manera conjunta, sí que tenen un conjunt d'accions bastant diverses que intenten corregir aquest problema. Però, bueno, els resultats en aquest moment, en comparació amb la magnitud del problema, no són suficients.
Ahir connectàvem amb aquest congrés d'ocupació adreçat a joves universitaris, que va ser un èxit. S'oferien 1.500 llocs de treball i algunes empreses demanaven perfils molt especialitzats i ja han anunciat que l'any que ve ho ampliaran a perfils de formació professional. Mm. És a dir, hem d'ampliar l'horitzó, sobretot dels nostres joves, per dir-los no necessàriament els estudis universitaris han de ser l'únic horitzó que tingueu, no?
Sí, bueno, en aquest país tenim un problema, i és que tenim justament una part de la població amb estudis de caràcter mitjà que és molt inferior relativament al que hi ha altres països europeus.
Alemanya, per exemple.
Alemanya i molt alta, si no té gaire sentit. Això està corregint, per tant, estem evolucionant en la bona direcció. I justament les persones joves que s'apunten a l'FP de grau superior estan augmentant proporcionalment en relació a altres anys. Per tant, anem en la bona direcció, però encara ara tenim un gran desfàs. Per tant, ens falta justament aquest segment de persones que tingui una formació de grau mitjà. Anem a la bon camí, però ens falta. Per tant, en aquest moment això és un problema.
Ahir escoltàvem a Joan Rossell i a Gaida Montellà, Foment i COE, dient nosaltres ens hem de concentrar en crear riquesa, en crear ocupació, en que hi hagi creixement econòmic. Però, en canvi, les dades no els avalen, perquè això no està passant. Què estan fent malament el món empresarial, la petita, mitjana o gran empresa, perquè no s'estigui corregint això i no s'estigui donant feina en aquest atur de llarga durada?
A veure, en qualsevol cicle econòmic, en qualsevol recuperació, l'ocupació és l'últim que es recupera. Llavors, el cicle normal comença per la via de l'exportació, de la inversió, segueix el consum i l'ocupació. Però aquest és l'ordre. Per tant, el que poden tenir i el que tenen, per exemple, altres economies, com el cas de l'economia americana en aquest moment, i el conjunt de les economies europees, històricament, és que en qualsevol crisi econòmica, la variable que s'acaba recuperant després és justament l'ocupació. En aquest sentit, és cert que no podem dir que ens han recuperat a una taxa d'atur del 22% a Catalunya, però també és cert que han tocat fons a nivell d'activitat. I, per tant, la base per començar a recuperar-nos i tornar a créixer i generar ocupació està en aquest moment posada.
perquè en algunes dades i en els indicadors de país, que recordin els oients que indicadorsdepaís.cat poden consultar aquestes i altres informacions que hi són contingudes i tenen una visió general de com està la nostra economia i la nostra societat, la taxa d'abandonament prematur de l'escola, que ara la recordàvem, a Catalunya és del 24 i en canvi la Unió Europea és del 12. És a dir, que en alguns d'aquests indicadors sí que veiem que...
Però ha millorat.
Ha millorat una miqueta, però és doble que el de la Unió Europea.
Estem pitjor, però diguem-ne que millorem i anem en el bon camí. Hi ha consciència del problema, es fan coses i s'està corregint, però és cert que encara tenim un diferencial molt elevat. I això és un dels elements que, evidentment, és un factor de risc que pot potenciar l'atur de llarga durada.
Li agraïm molt a Joan Ramon Rovira que hagi estat aquí. Ara entrevistarem el secretari general de Comissions Obreres d'Espanya, Ignacio Fernández Toxo. Segur que aquesta qüestió de l'atur de llarga durada és una de les preocupacions dels sindicats, perquè ells sostenen que aquesta reforma laboral on ens ha portat és a més atur i a més conflictivitat laboral. Ara ens deia Joan Ramon Rovira, l'ocupació és l'última cosa que es recupera d'aquesta crisi. Potser hi haurà qui pensi, doncs hauria de ser la primera, perquè per la salut mental de la ciutadania, doncs tenir feina és molt important, no?
Certament.
Gràcies, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.